Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Ara mateix, 10 i 21 minuts del matí, és dimarts, és 6 d'abril, és tot just l'endemà de dilluns de Pasqua. Venim d'una Setmana Santa amb molta gent. De fet, és una de les imatges que hem vist a través de fotografies, a través de la televisió. En fi, ens hem fet un tip de veure gent i més gent. I precisament, ho dèiem també al començar el programa, l'alcaldessa feia una reflexió al seu perfil de Facebook en aquesta línia, no? Allò de la balança, on posem la salut, on posem l'economia. Alcaldessa, bon dia i bona hora.
Bon dia.
L'eterna balança.
Exacte, l'etern equilibri, que sempre diem, no? Però aquests dies, doncs, encara amb més, no? Amb més èmfasi es veu.
Ara la deixo amb l'entrevista que li farà el Vicenç Morando, però li demanaria d'entrada una reflexió sobre aquesta Setmana Santa amb tanta gent. Que ja ens ha estat bé.
Però evidentment és una, jo penso que evidentment és una conseqüència de la situació que tenim, perquè no va ser només a Sitges, no? Es va veure a tot arreu, no? Tot arreu estava tan desbordat de gent. La gent també tenia tanta necessitat de sortir que tampoc és normal això. Però com tampoc estem vivint una situació normal perquè estem vivint la pandèmia, doncs entenem que això doncs ha de ser puntual en el sentit englobat dins d'aquest moment històric que estem, no? D'aquesta pandèmia, que la gent tenia moltíssima necessitat de sortir, fos com fos i on fos, no? Canviar d'escenari. I penso que això està en la reacció. Però, evidentment, esperem que això només sigui un fet així puntual, conseqüència d'uns confinaments com hem tingut ara.
Alcaldessa, us deixo en companyia d'en Vicenç Morando. Vicenç, bon dia de nou.
Bon dia, Pitu. Feia tant de temps que no veiem gent,
sí,
que quan l'hem vist ens ha caigut al damunt com aquella sensació de que a vegades ja hem tingut en més d'una ocasió, d'un cert, allò que en diuen tan sovint els castellans, de agobio. Tot sí. De veure tanta gent als mateixos llocs, no? Però està clar, l'alcaldessa deia, i ho llegim textualment, perquè segurament molts van agrair a Aurora Carbonell que hi fes una mena de balanç que ens permet també obrir la conversa amb tot un seguit de preguntes. Aurora Carbonell deia ahir a Facebook: aquests dies de Setmana Santa hem tingut molta gent a Sitges, moltíssima. És evident que per una banda és una bona notícia perquè l'economia torni a caminar, la gent treballi i molts sectors puguin tornar a tenir ingressos. Però, per una altra banda, la massiva presència de gent feia molt difícil complir amb les mesures sanitàries i tanta gent en tan poc temps no beneficia gairebé ningú. No es pot donar un bon servei, no es pot gaudir de manera relaxada i els serveis municipals es veuen desbordats. Neteja i Seguretat Ciutadana són els que més pateixen. I aquests dies rebo molts missatges. Aurora, que hi ha molts top manta, que les terrasses estan a top i no respecten les mesures Covid, que no puc deixar el cotxe que està tot ple. Per això us vull fer 5 cèntims d'algunes de les tasques de la policia local en aquests dies tan moguts. Dispositiu especial control vent ambulant, control establiments mesures Covid, control ciutadans per ús de mascareta, control compliment toc de queda nocturn, tasques quotidianes com el control de les urbanitzacions o patrullatge per diferents zones, les prevencions, les senyalitzacions, el control d'estacionaments, el control d'alcoholèmia o drogotest i després els fets que ocorren no previstos i que aquests dies s'han hagut d'atendre. Furt a botiga, persona amb parada cardiorrespiratòria, gos mort trobat a la calçada, mediació per una baralla entre veïns, ajuda a una dona assetjada, persona tancada en un parc públic, avís de persona que crea inseguretat, requeriment per festa a domicili particular, i l'alcaldessa, entre parèntesis, assenyala bastantes festes, estacionaments incorrectes, joves saltant des de les roques, possible fuita de gas, persona que no troba el seu cotxe, i més, i més, i més. Quan de vegades diem que no veiem a la policia o per què no actuen segons quan, penseu amb la de diverses i múltiples actuacions que fan diàriament i que en dies que tenim el poble tan ple, la feinada és enorme. Alcaldessa, quin rosari! Ens ha vingut al cap una declaració que feia el regidor Josep Maria Martínez quan li preguntàvem si ell entenia, i ens va confessar que sí, que entenia necessari que Sitges hauria de tenir un cos de policia amb més nombre d'agents. És clar, en situacions com aquestes que podem qualificar de conjunturals, si es vol, però que segurament quan la pandèmia acabi és probable que es puguin tornar a repetir a Sitges, amb uns Sitges que està en creixement i que, per tant, tindrà noves urbanitzacions, més habitants. Sitges necessitaria un cos de policia més ampli?
Bé, aquesta ha estat una discussió. Ara, evidentment, en aquests moments puntuals i, com he dit al principi, no? En aquesta situació de Covid, encara es veu més, la falta és cert. Però és veritat que com a municipi turístic sempre hem vist que no és el mateix a l'hivern que a l'estiu i no és el mateix en temporada normal que en un carnaval o en una festa major. Això sí, el nombre de policies està taxat per la llei, diguem, no? Per tants habitants et toquen tants policies i d'aquí no ens en sortim. Però és cert que algunes, doncs precisament nosaltres, no? Com a destinacions turístiques, doncs hauria d'haver-hi una flexibilitat de dir, home, potser no necessito tot l'any molta més policia, però sí que a determinats mesos sí que necessitaríem reforç i això sempre s'ha vist. I tot aquest retall d'actuacions que llegies tu ara són algunes i me n'he deixat perquè és que evidentment no hi cabien, però aquí també hi ha a vegades rescats que passen agarrats de gent que s'enfila per les roques i que s'ha de cridar bombers, el SEM, festes, moltíssimes festes, gent que truca a la policia perquè veu algú estrany que li crea inseguretat, robatoris a cotxes, gent que no pot treure el cotxe o per exemple, places de discapacitats que estan ocupades. Clar, és que i quan hi ha aquest desbordament tan gran de gent, és com això, és com un ple mes d'agost, però més fins i tot, no?
Us ho pregunto perquè és evident que aquesta serà una qüestió de futur. Estem al 2021, però està clar que segurament qui hagi llegit tot aquest rosari que l'alcaldessa ha exposat a Facebook pensarà, escolta'm, per un o dos d'aquests temes ja necessitaries tota la plantilla de la policia local o algun dels torns, per vigilar, ja no dic, urbanitzacions, estacionaments, festes privades.
Sí, la mateixa policia et diu, la mateixa policia local reclama que n'hi hagi, que, des de a nivell Generalitat, ja dic, o sigui, es parla moltes vegades dels Mossos, no? I és cert, i en canvi de la policia local necessita també una direcció general que sigui de policies locals i que parli dels problemes de les policies locals i les diferències que hi ha, no? D'una policia local d'un Sitges, dic segura, que és molt diferent d'una altra població, no? I ells també demanen una regulació més, doncs això, una direcció general, jo penso que seria el seu, no? Perquè aleshores es podrien abordar aquests temes de dir, escolta, mira què passa, depenent de quines temporades, depenent de quines situacions i les necessitats que tenim, no?
Amb tota la franquesa que pugueu. Enteneu que caps de setmana com el que hem viscut o dies de festa com els que hem viscut poden sobrepassar la capacitat de la policia?
Sí, a veure, poden sobrepassar la capacitat de la policia, però una mica jo també ho deia que no és beneficiós per ningú, penso jo, perquè fins i tot a mi van haver-hi restauradors que ens ho van dir o comerciants que em deien ha estat bé perquè, clar, necessitàvem treballar, en fi, moltíssim, no cal dir-ho, però tanta gent de cop tampoc. O sigui, és preferible amb més regularitat, és a dir, que avui, demà o demà passat, a lo millor ja no hi ha ningú i això tampoc és bo, evidentment, però també molts sobretot restaurants, no? Et deien, home, a mi no m'ha agradat haver de dir que no a tantíssima gent.
O sigui, que més d'un ha sentit una sensació d'ofec.
Sí, total, sí.
És que ens comentaven, em sembla que va ser el divendres, ens comentaven un restaurant de Sitges que només divendres havia atès 300 trucades telefòniques.
Mare meva.
300, i ens ho deia un familiar dels responsables del restaurant, Aleshores...
Ja, per ells tampoc és bo. Tanta necessitat que tens de feina i quan t'arriba que no la puguis assumir, no? O gent que té treballadors en ERTEs que no es poden treure per 4 dies, perquè demà passat tornen a estar el millor que no sabem com estarem. Clar, no es pot escollir, no? Però l'ideal hauria sigut que això hagués estat escampat en un mes. Dius, no? Mira, durant tot aquest mes d'abril, doncs he tingut tota aquesta gent i això no es pot escollir. Però...
Esclar, sobre la taula hi ha un tauler ara una mica estrany, perquè els especialistes sanitaris diuen que molt probablement tindrà conseqüències el que hem vist aquest cap de setmana. Per altra banda, estem a l'espera que el Procicat faci alguna cosa pel que fa referència a les restriccions. I si tornem a les restriccions, més d'un pensarà, mira, si el cap de setmana, per exemple, hagués obert l'hostaleria als vespres, potser no hagués hagut aquest ofec general de veure com el personal d'hostaleria i els establiments havien de gairebé d'agafar una armadura per intentar que no passessin aquestes coses. I, per altra banda, hi ha aquesta prova pilot que Sitges posarà en marxa en el sector de l'oci nocturn i que més d'un pot pensar, escolta'm, si sortim indemnes d'aquest cap de setmana, no val la pena ni que facin la prova pilot, que ho obrin, perquè si després d'aquest cap de setmana no ha passat gran cosa, estarem salvats per al futur. Aquesta prova pilot estava ja plantejada des de fa uns dies. No sabem si aquest cap de setmana, d'alguna manera, ha permès reflexionar sobre això, sobre la gent, el comportament de la gent, si aquesta prova pilot pot tenir una continuïtat o serà més o menys anecdòtica perquè en el dia a dia no es podran fer tants tests d'antígens o l'Ajuntament, en aquest cas, hi col·labora amb una aportació econòmica de 15.000 euros i si això pot continuar o no. Com valoreu aquesta prova pilot enmig de el que pot passar aquests propers dies?
Bé, la prova pilot, la qüestió de la prova pilot ara està sobre la taula de la Generalitat. Ens han de dir ells si es pot fer o no, la veritat, o si ells ho creuen convenient o no. Jo penso que és interessant anar fent proves pilots d'aquestes. És important perquè és que si no, i més de la manera que es veu, no? Que encara fins que no hi hagi realment una vacunació massiva i que les coses no canvien, les coses, algunes, no? com a l'oci nocturn, és molt complicat de tirar endavant i per tant s'han de fer proves pilot perquè és que si no ens en sortirem. Per tant, en aquest sentit, nosaltres per això com a Ajuntament en seguida ens hi hem posat perquè hem dit sí, nosaltres volem veure que hi hagi alguna possibilitat, que les proves pilot doncs no deixen de ser això com la ciència, no? Proves que potser funciona o potser no. I si no funciona, no passa res.
Fins a quin punt, però, es poden aplicar a la vida quotidiana? Perquè ens imaginem, mira, la prova pilot surt bé, d'acord, però aleshores aplicar les mesures de la...
Sí, però la prova pilot aquesta està molt encaminada a l'oci nocturn. Què pot fer l'oci nocturn per tirar endavant? Perquè, clar, és que ara està tancat i porta massa temps tancat. I alguna cosa s'ha de fer. Si això no funciona, doncs en buscarà una altra. I si això funciona, fantàstic. Ara, que això es pugui fer durant un temps molt llarg, bé, és difícil, perquè, clar, no obriràs cada nit i fent test d'antígens. Però, clar, alguna cosa també se'ls ha de donar perquè respirin. Que potser ho poden fer 4 vegades en tot l'estiu, no tinc ni idea, o 5, doncs tant de bo. Però fins que no estigui la situació més encaminada amb les vacunacions i tot, aquests sectors que han estat tan castigats, s'han d'anar, com la cultura, no? Com els concerts, s'han d'anar fent proves pilot per dir, doncs això es pot fer, això no, això pot tenir continuïtat, això potser només es pot fer una vegada i ja està, s'ha d'anar provant.
Alcaldessa, si no recordem malament, hi ha dues dates, o hi havia dues dates més o menys previstes, una que podia ser aquest dissabte dia 10 i l'altra que podia ser el dissabte dia 17. El dia 10 suposo que es descarta ja, estant en la setmana que estem i en espera que el Procicat defineixi les mesures concretes, probablement podria ser el dia 17?
Sí, o fins i tot.
O més enllà encara.
A finals d'abril, perquè ja dic, ells encara ho han de valorar i no han contestat en aquest sentit. Per tant, nosaltres ens hem donat totes les possibilitats. Hem dit, escolta, donem aquestes dates, però si ens digueu que és millor fer-ho a finals d'abril, ho fem a finals d'abril, no tenim cap problema. Nosaltres estem oberts a fer-ho i quan ells ens diguin, doncs tiren endavant.
Què us han dit des de l'oci nocturn? Des d'aquest oci nocturn que fa gairebé un any que està tancat i si ha tingut l'oportunitat l'alcaldessa en aquestes darreres setmanes a partir d'aquesta experiència de copsar encara, suposo que amb més cruesa, com més d'un establiment i més de dos deu haver plantejat ja un futur de tancament o aquells que estan podent aguantar ho estan fent posant-hi tots els recursos del món.
La situació és dificilíssima. I també hi ha oci nocturn diferenciat, eh? Hi ha que ho estan passant pitjor que altres. I aquest cap de setmana vau veure que hi havia alguns bars, no? Del carrer del 1 de maig que van obrir com a bar perquè almenys poguessin fer alguna cosa. Però clar, n'hi ha que no poden. Les discoteques estan tancades i punt, i no poden obrir. Nosaltres ara, en aquest últim pressupost aprovat i ara que ja podrem fer ús del romanent, hi ha unes ajudes directes només per a aquests que han tingut que tancar. Però clar, serà una ajuda puntual que se'ls podrà donar, bueno, que està molt bé i per nosaltres és un esforç molt gran, però també entenc que per ells el que volen és obrir aquesta gent i la situació ara és molt complicada. Per això creiem en aquestes proves, no? Per anar buscant a veure què es pot fer. Què es pot fer? Si s'ha de canviar els horaris, s'han de canviar el que sigui, doncs es farà. Però a hores d'ara la veritat és que ho tenen molt malament i ho han passat i ho estan passant molt malament. Estan tancats i barrats. Vull dir, cap ingrés, zero ingrés i en canvi hi ha despeses que les segueixen tenint. Per tant, una situació molt difícil per ells.
Enteneu que més d'un i més de dos pugui estar enfadat amb l'Ajuntament?
Home, evidentment, amb l'Ajuntament. Jo anava a dir, jo també estaria enfadada, evidentment, amb l'Ajuntament i amb la Generalitat i amb l'Estat espanyol i amb tothom. Perquè, escolta'm, si m'obligues a tancar, m'has de donar una ajuda sí o sí per resistir. O almenys deixa'm que no pagui ni lloguer, ni impostos, ni res. Perquè és que, clar, és com un forat el que tenen aquesta gent ara. Perquè és, no tinc ni un ingrés, però en canvi tinc despeses. Aquests jo crec que són els que més ajudes directes havien d'anar encaminades i no són fàcils de donar, almenys així s'ha demostrat, no? Jo veig que en aquesta pandèmia hi ha alguns col·lectius que són els més danyats, com per exemple a mi hi ha gent que em reclama, la gent que no té feina són els que estan pitjor, perquè no estan cobrant ni tan sols un ERTE perquè no treballaven abans, no troben feina perquè ara no hi ha feina per ningú, alguns ja no estan a l'atur. Aquesta gent, que molts, desgraciadament, però aquí hi ha molta gent jove, aquests són els que ho estan passant més malament. No tenen res, ni estan cobrant res, ni tenen futur per res. Clar, vull dir, hi ha uns col·lectius realment que estan molt, molt, molt malament.
Aquests només poden esperar, com la gran majoria, la vacunació col·lectiva.
Exacte.
Perquè tenim cada vegada més aquella sensació que quan es parla de perspectives de futur, ara ja es va directament a pensar en la vacuna més que amb estratègies diverses, perquè pel que fa a les mesures tothom ja està cansat, esgotat, frustrat. Per tant, diguem-ne que l'única gairebé alternativa que s'ha vist evidentment viable, perquè els resultats així ho demostren, i en el cas de les residències ho demostren clarament, la vacunació és la sortida més ràpida a hores d'ara i més efectiva.
Exacte, la vacunació és el que tots esperàvem, però és cert que tots estem dient, ja fa una setmana vaig dir que ja arribaven i encara no havien arribat les vacunes, perquè realment aquí s'ha demostrat, no?, el problema que hi ha, que pràcticament ha estat Europa. O sigui, Europa aquí ha fallat, està claríssim, perquè no han arribat les vacunes, perquè no s'han distribuït bé i perquè encara estem ara esperant vacunes quan veus altres llocs, no?, que han vacunat ja massivament a la població. Nosaltres ara aquí aproximadament els majors de 80 anys tenien les dades que al Palades i Garraf s'han vacunat de primera dosi aproximadament un 60%, aquí a Sitges un 57%, vull dir que estem igual. Ara, justament ahir, aquestes vacunes que havien d'arribar ja fa una setmana, perquè jo ho vaig anunciar, van arribar ahir a Catalunya, van arribar aquestes Pfizer, que són moltíssimes, i per tant l'objectiu és que en 15 dies tota aquesta població de més de 80 anys ja comencin amb les segones dosis. I després, dimecres passat, van arribar a Catalunya també les 168.000 dosis aquestes d'AstraZeneca, que era la gent entre 60 i 65 anys, i realment van quedar lliures. D'aquestes 168, amb totes les crides i tot, van quedar pendents unes 1.500 dosis. Però aquí es va vacunar moltíssima gent. Per tant, sembla ser que ara sí, perquè ja han arribat aquí, la vacunació començarà a ser molt més ràpida. I sobretot en aquest col·lectiu de persones, no? Els de majors de 80 anys, que estigui absolutament tothom que vulgui que estigui vacunat, és importantíssim, i després ja que comencin dels 70 cap a baix, vagin baixant. Si això ho tenim ara a primers d'estiu, jo penso que serà molt bo, perquè s'ha demostrat, no?, que les majories de pacients greus doncs són d'edat avançada. Per tant, això s'ha de notar després, col·lateralment, amb els ingressos als hospitals i amb els ingressos a les UCIs.
Dues qüestions abans de passar a altres coses i que tenen referència també a l'assistència a les persones. L'alcaldessa confirma que a finals d'abril aquelles persones que estan pendents de rebre els ajuts al lloguer el rebran?
Sí. Això ha costat moltíssim, també ha sigut un drama.
Una creu ha estat això, eh?
Un viacrucis ara que estem, no? Perquè, bé, són les... Jo penso que el que ha passat, que ens ha passat a totes les administracions, l'administració no està preparada per una pandèmia i donar tot aquest tipus d'ajuda. Hem fet moltes coses, però les passes per demanar ajudes, no ha canviat res. És exactament igual que abans d'una pandèmia. I això és que es té que canviar, que segurament no depèn de nosaltres, dels municipis, depèn d'institucions supramunicipals que haguessin facilitat les coses de dir, escolta, estem en una pandèmia, no demanis fins l'últim paper per poder donar una ajuda, que és el que ens ha passat ara. No? Nosaltres vam tenir una avalanxa de peticions de persones que volien una ajuda per pagar el lloguer, perquè evidentment tenien moltíssimes dificultats, i s'ha tingut que fer tanta burocràcia, tanta paper fins a l'últim moment, fins que no teníem tots els papers, no es podia... Això ens ha retrasat moltíssim, no? I després ha estat amb detriment de gent que el primer dia ja ho va presentar tot. Que dius que jo ho vaig presentar fa no sé quants mesos. Dius, ja, però és que encara hi ha gent que no ho ha presentat. Evidentment, les noves ajudes que hem posat en aquest pressupost ja delimiten molt més aquest sistema. Hem intentat, almenys, algunes coses dins les possibilitats, canviar-les perquè no es torni a passar. Ara sí, que jo almenys vaig signar fa poquíssim l'autorització de tots aquests ajuts pendents i, a més, es pagarà tot el que està pendent. O sigui, tots s'ha pagat per quatrimestres, no? Doncs tots els trimestres que estan pendents.
Qui us escolti, no sé si pensarà, ai, els ajuts que ara l'Ajuntament posa en marxa trigaran tant a donar-se com s'ha trigat amb els altres?
No, nosaltres hem intentat canviar algunes coses, el que dic, dins del que la llei ens permet, que no ens ho permet tot. Però sí que algunes coses les hem intentat canviar, com per exemple això, no? Algunes, poder donar l'ajuda. Clar, hi ha molts països que diuen, han donat ja les ajudes i després ho revisen. I si no estàs bé, et demanen que ho tornis. I aquí això, doncs, no es fa normalment, eh? No aquí, a Catalunya o a Espanya en general, eh?
És a dir, que si això s'hagués fet com es fa la llicència d'obertura d'un establiment...
Exacte. Tu obre, jo et pago. Després, si hi ha alguna cosa que realment no has fet bé, ja t'ho demanaré que m'ho tornis. Però, clar, amb aquest moment, la llei això no ens ho ha permès. Però sí que ara, per els nous ajuts, hem canviat algunes coses per no demanar tanta papeler, o almenys pels que ho entreguen a temps, aquesta gent pugui cobrar el moment. No esperar que estigui tothom fet.
I una altra qüestió a partir d'una informació molt important dels darrers dies. Té més o menys quantificat l'Ajuntament quantes persones a Sitges es trobaven en situació de pobresa energètica i que veritablement aquesta nova normativa de la Generalitat, aquest acord amb les empreses elèctriques, els ha pogut facilitar molt la vida?
Jo els números exactes no els tinc, els tenen a Drets Socials. Però penso que sí, que hi havia un número de persones, però exactament no sé quin número era, ni si era molt elevat. Penso que sí, perquè fa temps que anaven darrere d'aquesta resolució i el fet és que, evidentment, això ha estat una molt bona notícia, no? Almenys poder ajudar tota aquesta gent que durant tant de temps estava sense poder pagar la llum, no? Per tant, penso que ha estat una molt bona notícia per aquestes persones.
10 i 44 minuts, una de freda i una de calenta. La freda, el que hi ha mitjans de comunicació assenyalaven que el Cercle d'Economia celebrarà les seves jornades del 16 al 18 de juny, però la celebrarà a Barcelona, a l'Hotel Vela, i la calenta, que l'alcaldessa i el regidor de Turisme, Luis Miguel García, es van reunir amb Javier Faus, el president del Cercle d'Economia. Bé, com va anar la conversa i si això d'alguna manera vol dir que s'ha deixat sobre la taula la possibilitat que el Cercle d'Economia torni a Sitges?
Bé, va ser força interessant. Nosaltres, evidentment, ja ho sabíem, que ells van marxar a Barcelona no per res, vull dir, perquè pensaven potser que els interessaria més estar en una gran ciutat que no en una població més petita, però en cap cas perquè tinguessin cap problema amb Sitges. De fet, estaven ells encantats de venir aquí.
També és estrany el raonament, tenint en compte que s'han passat, no sé si 15 anys venint a Sitges.
Sí. Es veu que abans també ho havien fet en una altra població, ara no recordo quina, perquè m'ho van dir que van estar molts anys també en una altra població i després van canviar.
No sé si ho feien a Segueró, a la Gavina, l'hostal, sí, la Gavina de Segueró, sembla, sí, però Sitges, vaja, que recordem, el Club de Tas fins i tot havia elaborat el sopar de gala de la primera nit de les jornades del Cercle d'Economia, vaja, en fi. O sigui que aquesta posició és més
ells
o menys definitiva.
No, ells ara és cert que tenen un contracte, diguem, per 2 anys més encara a Barcelona i això ja ens van dir que, evidentment, ells no ho podien treure, però sí que estaven oberts a tornar, o sí que almenys, que nosaltres pensàvem que també seria interessant, estaven oberts a potser fer algunes algunes activitats del cercle, fer-les a Sitges. No? Nosaltres vam proposar que potser, per exemple, tot el tema de les start-ups, de l'emprenedoria jove, de les noves tecnologies, de tot el que està envoltat en aquest àmbit, no? Tecnològic, jove, emprenedoria, tot això potser es podria fer com un braç més del cercle d'economia que es fes a Sitges. Això era una opció. Altres també eren, doncs, això, no? fer com petites actuacions quan es fa el cercle a Barcelona, que aquí a Sitges nosaltres poguéssim acollir altres esferes, no? Dins de que sigui Barcelona, mentre estigui a Barcelona. I per altra banda, evidentment, no descarten tornar a Sitges, això sí, quan s'acabi el contracte que tenen amb Barcelona.
Dijous hi ha una jornada sobre intel·ligència artificial a Melià. I a veure si l'alcaldessa ens ho pot explicar una mica. Aplicada al turisme, com, de quina manera, i de fet per aquells que diguin bé, això en la vida real com es materialitza?
Doncs això, en el turisme, és que tu arribes a Sitges i en el teu mòbil et digui: ei, vés a veure el museu aquest, que justament en aquesta hora estan passant un vídeo que parla de la natura. O, com he vist, que tu en el teu mòbil sempre busques roba d'aquest estil, que sàpigues que hi ha una botiga al carrer Major, número tal, que ven això. Això és la intel·ligència artificial i això és sobretot en destinacions turístiques, no? A banda, que en general la tecnologia, jo penso que és un dels àmbits, un dels sectors econòmics més complementari amb el turisme i que Sitges doncs, té molta potencial, segur, per créixer. Nosaltres aquí podem créixer amb gestió de dades. Les dades són importantíssimes per la gestió turística, ho hem vist ara en aquests dies, de tanta aglomeració, que poguéssim saber a on hi ha més gent, on hi ha menys gent, a on es pot distribuir les persones. Potser hi hauria molta gent que els hagués encantat saber que aquí al costat tenim vinyes que es poden visitar i no tindrien que estar tots apilotonats en un lloc. És a dir, la tecnologia és un dels sectors econòmics més complementaris en el turisme i que penso que Sitges té més potencial, no? I la intel·ligència artificial, evidentment, també, no? Per tant, penso que sí, que nosaltres tenim molta potencial aquí, com també, que es parla molt ara, i ja fa temps també que se'n parlava, de tot el tema del teletreball i de que la gent pugui venir a fer teletreball a Sitges durant mesos, que són els que es diuen els nòmades digitals. Nosaltres també som un pol d'atracció. Per tant, tot el que sigui noves tecnologies, penso que Sitges ha d'estar a primera fila, diguem, no? Perquè ens interessa moltíssim.
Anem per un moment a Baixa Mar, ara que també parlàvem de multituds. És evident que a les platges ja s'han començat a fer actuacions de cara a la propera temporada. Maneu Martínez, el president de l'Associació Turística de Serveis de Platges, ens deia que probablement al cap de setmana del 1 de maig començaria la temporada pròpiament dita. El que s'està fent a les platges està més o menys tranquil·litzant els concessionaris?
Sí, nosaltres ja els vam dir que començaríem a arreglar les platges de seguida perquè per Setmana Santa tenir unes platges ja en condicions, tot i sent conscients que han de venir temporals encara, ho sabem, però la qüestió és això, tenir platges que almenys amb el sector li preocupava molt i jo ho entenc també, eh? La platja sobretot Bassarrodona, que estan tancades amb unes tanques, que l'accés, clar, està tot l'any així, és cert que no és agradable per ningú, no? Passeges per allà i hi ha unes tanques i no pots, o sigui, o allò es tanca definitivament, diguem, o si tens un accés l'has de tenir en condicions. Això tenen tota la raó del món. I per això, en aquest sentit, nosaltres doncs, ja hem treballat les platges per tenir-ho abans. Però és evident que ara, i passat els temporals, que fins a finals de maig encara en poden venir, les platges continuaran treballant perquè estiguin òptimes, això sí.
Dues qüestions a partir d'aquí. Com ha anat la neteja aquest cap de setmana?
Bé,
s'ha... I sí, veritablement. L'alcaldessa, els oients no el veuen, però...
Com es veu, no? És el que vaig dir. La neteja i la seguretat ciutadana són dos punts claus que es veuen quan hi ha tant de desbordament. Es van posar al passeig unes papereres com les posem per Carnaval o per dates així, per festes majors, aquestes que són de cartró, que són fàcils de bellugar, precisament per aquests desbordaments que hi ha de gent, perquè hi ha moltíssima gent que menjant pel carrer o el que sigui i es necessiten papereres. I després hi ha hagut alguns punts, no? dels contenidors que s'ha hagut de cridar per fer més passades perquè estaven més plens de lo normal. Suposo que també per les ocupacions de les segones residències. Segurament, no?
Ens heu fet pensar, fa molts anys, un regidor ens va dir: si vols estar al govern, arregla seguretat ciutadana i neteja. I tindràs tothom content.
Sí, és que són dos, és evident, són dos serveis que es veuen molt, perquè hi ha d'altres que es treballa moltíssim i no es veu, no? Però aquests es veuen molt perquè són al carrer, i a més és al carrer, que és el que la gent també al final vol, no? Tenir un carrer net, agradable per passejar i que et sentis segur, i és normal, no?
Suposadament, alcaldessa, no ens hauríem de trobar amb els problemes de neteja que ja ens trobàvem en determinats moments de l'any abans del canvi de contracte.
No, evidentment que hi ha que han millorat, perquè hi ha una filera de contenidors llargs on està estudiat que allò sigui pel barri que és, però també es veurà aquest estiu com funciona. Clar, és que jo crec que el contracte aquest de neteja, que té una duració de 4 anys, que aviat gairebé s'acabarà, tampoc l'haurem pogut valorar en condicions normals, perquè, clar, tampoc estan tothom confinat, tampoc era normal, no? I, clar, hi havia punts molt nets i sense cap problema, però és que estava tot tancat, tampoc és normal. I ara, una Setmana Santa amb tanta afluència de gent, tampoc és normal. Jo crec que encara ens falta visualitzar en temporada normal, visualitzar si encara hi ha algun punt que hi ha problemes o no. Però que han millorat molt, això sí que és evident, eh? És que es pot veure.
El ple del darrer dimecres va posar sobre la taula alguns dels informes d'intervenció sobre la gestió de determinats esdeveniments. Segurament això també serà motiu de debat en propers mesos, perquè almenys a tenor del que vàrem escoltar dona la sensació que fora, sembla que va ser la regidora Carme Gasull que va dir, fora de la gestió del cementiri, la resta, des d'un punt de vista de la intervenció, té molts aspectes que han de ser o resolubles o que en alguns casos poden apel·lar a responsabilitats determinades en la gestió, des d'aquelles entrades que regalaven al Festival Jardins de Terramar fins i tot el contracte de CESPA o aquest calvari que està sent la dissolució del Consorci del Club Natació, del qual n'hem parlat molt sovint, però que cada vegada que en parlem tothom ens diu més o menys el mateix, que això és molt complex i que portarà temps, però és clar, amb aquests informes sobre la taula, l'alcaldessa com ho contempla, això?
Això és una feina que fa intervenció, que és molt bona, crec jo, i molt necessària, perquè no deixa de ser que ells cada any fiscalitzen una sèrie de temes, els que ells creuen convenients, com si podrien ser qualsevols altres, i agafen 4 o 5 temes i diuen anem a fiscalitzar, anem a mirar tot com s'ha fet. I això no es fa res més que per la intenció de millorar, de dir, escolta'm, perquè si hi ha alguna cosa mal feta, això no cal enviar-ho ni a fiscalitzar, perquè a vegades no, l'oposició diu, és que això s'ha de mirar perquè potser hi ha il·legalitats, que no es preocupin, això va directe a la Sindicatura de Comptes, perquè així ho diu la llei i així s'ha de fer, no? Per tant, si hi ha alguna cosa, evidentment ja es dirà. Però el que ha de servir, sobretot, és per millorar, que és el que diu fiscalització. Fiscalització et diu, això, això i això no es va fer bé. I, de fet, ara la mateixa intervenció ha de fer un pla per millora que ells mateixos et diran, jo recomano potser que tireu cap aquí o tireu cap allà, si voleu fer això.
Us ho pregunto en el sentit que esclar, tot es fa a fi de bé, però hi ha una responsabilitat inherent a la institució. Quan sí. Et presenten uns informes que diuen, mira, aquí tens el com s'ha gestionat això, és evident que si no s'ha gestionat bé s'han d'aplicar mesures per gestionar-ho millor, però també és evident que si hi ha mancances en tants aspectes, s'apel·la directament a la responsabilitat de la institució en els processos de gestió de tot això. Us ha preocupat en aquest sentit?
No, perquè bé, jo penso que està tot ben explicat, ben detallat, i és el que dic, això va directe a la Sindicatura de Comptes. Si hi ha alguna cosa que està mala, que evidentment que jo no he vist, no veig cap il·legalitat, però si algú veiés alguna il·legalitat, doncs es diu i evidentment s'ha de resoldre. Jo no he vist cap. De fet, la gestió, per exemple, la contractació del Festival de Terramar, és el que tenia més problemes perquè segurament no es va fer potser del tot correcte en aquell moment i nosaltres ja l'hem canviat. de fet ja s'ha fet diferent, no? Que en algun moment algú va dir, ah, no voleu el Festival de Terramar perquè no doneu diners, perquè no ho esteu fent d'una altra manera. No, no, és que ho estem fent de la manera que Intervencions diu que s'ha de fer, perquè fins ara doncs, no s'havia fet del tot correcte. Ara, que hi hagi un tema il·legal, no, no, jo no, no l'he vist, ni Intervenció tampoc, de moment no es veu, no? Ara, que s'ha de fer millor, segur, i de fet per això és el primer que hem canviat. I l'altre, com bé has dit, no, és el tema del Club Natació, que justament aquesta setmana tenim dues reunions en aquest sentit, a veure si finalment es pot anar resolent ja d'una vegada.
A nosaltres ens ha fet pensar en la dissolució de la Fundació del Prado, eh?
Ah, també.
Que recordareu aquells plens municipals de l'alcalde Miquel Forns escoltant-se Isaac Bielsa. Sí. El saló de plens, Isaac Bielsa, dient, per l'amor de Déu, acabeu d'una vegada amb això?
Sí. És que sembla mentida que costi tant dissoldre aquests temes.
Quan, suposadament, des d'un punt de vista de la llei, com va comentar el regidor Manu Rodríguez de Ciutadans, el 2014, per llei, ja havia d'estar dissolt aquest consorci?
No, ell el que deies, crec, bueno, ara no recordo el que deia.
Jo també apel·lo la memòria, però sí. No.
Jo sé que el que ha dit ell moltes vegades és que ja nosaltres vam posar els diners per acabar, per pagar, perquè el que hi ha és que aquí hi ha un deute molt important que l'està assumint a l'Ajuntament. I fins que no es fa aquest pagament no es pot dissoldre, clar, perquè hi ha un consorci aquí i el consorci ha de quedar net, diguem, no pot quedar en deutes. I el que es va fer en aquell moment és que es van apartar els diners per dir, d'acord, es pagarà, però no s'ha pagat. Els diners els tenim aquí guardats per no gastar-nos, és veritat, però no s'ha pagat. I això és amb el que ara, aquesta setmana, en principi, la cosa està ja bastant enfocada. Penso que ja s'ha quedat fins i tot amb la gent del club. Almenys dir, bé, s'ha de pagar ja i, per tant, s'ha de dissoldre ja. El problema és que quan s'ha de dissoldre, és com, no sé, una mica és com un divorci, que hem d'estar d'acord tots els que formem part.
I sobretot, què paga cadascú?
Exacte. Qui es queda a la casa i qui es queda...
Doncs aquest suposo que és el problema, no?
Exacte. Aquí s'ha d'entenyar el problema.
Sí. Ara veure
que són molts diners, i que són diners públics, diners de tots, i que s'ha de mirar, doncs, molt bé.
Ara no sé com està, però a veure qui es queda la piscina que perd 16.000 litres d'aigua cada dia, com ens va dir el president de la natació. Perquè està arreglat allò o no?
El tema de l'aigua, sí. Que sàpiga jo, sí que es va solventar. Però, evidentment, hi ha d'altres de problemes.
Hem arribat a les 11, Pitu.
Molt bé, Déu-n'hi-do, eh?
Oh, mare de Déu, santíssima. No en sortirem.
Costa. Sí, home, sí.
Ara, ja m'ho he pensat. Dic, ara diràs sí, home, sí, perquè segur que diràs sí, home, sí. Però sí que és cert que hi ha coses que encara tenen llarg recorregut per poder-se resoldre, eh?
Exacte.
Alcaldessa, gràcies. Fins la propera.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies, alcaldessa. Fins a una propera ocasió. Vicenç, moltes gràcies també. Fins demà, eh? En el teu cas.